la tarda, no et desconnectis. Connectar. I molta atenció perquè tenim novetats al món dels vins i per això hem enviat a un dels nostres redactors, a un dels cellers habituals, per saber què s'hi ofereix. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, doncs mira, hem vingut a l'Ambi a veure què ens explicava l'Oleguer Martrat sobre quines novetats li han portat a la botiga i això és el que li demanarem. Oleguer, com estàs?
Molt bé, bon dia, bona tarda a tots.
Doncs escolta, aviam, posem-nos en sintonia. Quines novetats ens pots explicar de què corre últimament per aquí, per la bodega?
Bé, el més recent són dos productes de Costers del Segre, molt xulos, un blanc i un negre, concretament amb varietats també una mica particulars, que en blanc sobretot perquè és Chardonnay i Viognier, i en negre perquè és garnatxa negra i a més ull de llebre. Què tenim? Doncs tenim en blanc, tenim un vi realment potent en el sentit de que té una certa estructura. Aquesta estructura ens marca doncs un perfil d'un vi tant amb nas com amb boca amb molta personalitat. El nas, el xardonès, ens aporten doncs tot el que són pinya, fruita blanca com pot ser pera, després torrats de fons, i realment un punt de nas molt, sempre molt, molt potent. I el Viognier en aquest cas també s'assembla, inclús amb aromàticament té aportacions similars, i que coincideixen tots dos en ser dos varietats amb certa potència i que a més donen un punt de sedositat realment alt en el contingut per acabar sent un d'aquells vins sedosos, amables, i que li podem buscar maridatges tant amb, bueno, allò dels vins blancs amb peixos i els vins negres amb carns, doncs bueno, si pot ser ho trenquem i ens en anem, doncs en podem anar perfectament, per exemple amb un bacallà ben cuinat, amb un estofat i coses d'aquest tipus, que hi ha el bacallà de per si ja té la seva melositat, però que en tot cas també trobaríem peixos brasa o inclús una carn blanca que ens aguantaria perfectament. Per què? Per aquesta sedositat, perquè té un extracte sec elevat, perquè té tota una estructura que l'aguanta perfectament i no ens quedaria el vi excessivament relegat o fora de lloc. Això pel que fa al blanc. Pel que fa al negre. El negre tenim Garnatxa, que és era fins fa no massa la varietat més estesa per tota la península, i que avui doncs la segona varietat que porta aquest vi és l'ull de llebre, i que avui pràcticament l'ull de llebre passa per davant. Bé, un petit incís, perquè no hem parlat ni tan sols ni hem dit quina marca és ni què és.
Vinga, va.
Tot i que no sigui massa adequat, jo crec que valdria la pena, més que res per punt de referència, perquè si algú té interès en tastar aquests vins, com a mínim que sàpiga què és el que ha de demanar. Els vins es diuen Viva la Vita, i és d'una empresa que es dedica bàsicament també en una part molt important, i potser més important perquè el seu gran cultiu és l'oliva, i tenen olis realment espectaculars.
Els noms que has dit és Visca la Vida en italià.
Sí, però ells marquen els vins en Viva la Vita, i després els olis són Terra la Vita, és la marca d'ells, o sigui que en tot cas és fàcil de recordar. I els olis en concret, repeteixo, són olis espectaculars. En concret en tenen un parell, com és l'oli verd, que el primer raig sempre és tèrbol, però amb un mecanisme mecanisme de clarificació ben treballat, amb dues vegades aconsegueix tenir oli verd durant tot l'any.
Però ens has dit que són costers del Segre, per tant, això està conreat a Lleida, eh?
Conreat a Lleida, en concret estan en la zona de, ja t'ho diré demà, a Cabrianes, i que després elaboren els vins perquè també tenen terra i volen fer coses una mica diferents i han fet un catàleg xulo i interessant. El vi negre us l'acabo de descriure una mica. La Garnatxa deia que és una gran varietat que segons el punt de maduresa en què l'aculls, doncs ens aporta fruita vermella, fruita inclús negra, que ens podríem anar pràcticament a buscar aquells tons de pruna madura, aquells tons de amb certa maduresa o amb menys maduresa ens en podem anar a fruits vermells que són molt xulos i que amb vins que no s'envelleixin doncs tenen un punt realment interessant perquè és una aportació molt neta tant de nas com de boca. I a l'ull de llebre ens en anem a tons potser una mica més intensos, té una mica més de tenacitat, que els tanins és allò, aquella sensació que trobem a la boca que és més aspra i que al final ens acaba donant estructura. I aquesta estructura a vegades ens ve molt bé, doncs si hem de fer un envelliment, i en aquest cas tenim un vi que les dues varietats passen per un envelliment amb roure francès durant 9 mesos. Conjunt. El conjunt és un conjunt potent, és un conjunt equilibrat, és un conjunt molt dins la línia del que són els vins de Costers del Segre i, per tant, ens trobem amb un vi realment potent i elegant. Tots dos vins, jo quan els vaig tastar, em van sorprendre, i em van sorprendre perquè normalment costa de trobar vins que diguis, mira, els tastes, primer no et diuen res, els tornes a tastar i et diuen que estan allà presents i que et volen donar informació, i finalment t'aporten informació. Per què? Perquè els veus que va evolucionant en la copa, i és un vi realment superagradable, tant en blanc com en negre. Aquesta és l'aportació, i una aportació que, bueno, a Costers del Segre també estan fent vins molt xulos, i en tot cas dic que tenen perfil de Costers del Segre perquè acaben donant un pèl més d'estructura i un pèl més de personalitat. A mi en general m'agraden els vins amb personalitat, m'agraden els vins que tenen caràcter, i en aquest cas tots dos compleixen i compleixen sobradament.
No sé si el Costers del Segre, aquesta espro que comentaves, per exemple, pot ser una cosa que defineixi una mica la denominació d'origen, o no tindria per què?
L'espro, no, l'espro no, l'espro no. L'espro ve donada, en tot cas, per les varietats que treballes, i en aquest cas són dos varietats que, a veure, espro, segons la maceració que facis, també en tenen més o en tenen menys, i en aquest cas, doncs bé, les dues es treballen per poder aportar aquest espro, per poder aportar una estructura i per poder aportar una maduresa per després arribar a un envelliment que puguin ser aquests 9 mesos i que segueixi tenint personalitat i estructura suficient per envellir amb noblesa. I en aquest cas es compleix. El que té Costers del Segre és que tenen un extracte sec més elevat, tenen unes vinyes amb una climatologia una mica més extrema, i hiverns, la climatologia en general es defineix com a clima continental. I clima continental què vol dir? Doncs temperatures molt altes durant l'estiu, amb un salt tèrmic important dia-nit, que això ajuda a que hi hagi anyades bones, ens ajuda que hi hagi un cicle vegetatiu molt ben complert i que pugui fer tot el procés de maduració, tot el procés de creixement i maduració amb condicions. I en bon, Costers del Segre a vegades tenen els problemes perquè els climes són extrems, estius molt càlids i després hiverns molt freds, però bueno, treballen i treballen molt bé. El tipus de terreny és un terreny que té les seves dificultats, però Costers del Segre ja des de fa molts anys tenen experiència llarga i bueno, la qualitat és indubtable.
Escolta, i aquests elaboradors també et porten una cosa per acompanyar el vi i també l'oli, com aquell qui diu.
Bueno, no, jo avui he afegit una cosa perquè volia, a part del vi, podíem afegir una cosa xula. Una cosa xula que que vaig tastar en una fira, em va agradar i l'he provat de vendre i es ven molt bé. I és un vi, hi ha un blanc i un rosat. És com una mena de bitter, per definir-ho d'alguna manera i perquè ens puguem centrar, hi ha un blanc i un rosat. El blanc és, la base és macabeu i parellada, i en el rosat la base és al revés del que parlàvem i comentàvem abans, és ull de llebre i garnatxa. Però què tenen? Tenen que estan macerats amb herbes, tenen que estan macerats amb herbes i els acaba donant un to una mica aspre, una mica, més que aspre, amarg. Aspre no, triem-ho, aspre. Té un to amarg, que el fa molt aperitiu. Després té una mica de carboni. Després té un punt de melositat i un palet dolcet, que amb el fred de nevera aconseguim que el producte quedi realment molt bé. Però té algo també molt important, i és que com a aperitiu, aquest punt d'amarg, més una miqueta acidet, més una miqueta dolcet, i el carboni, hi afegim un últim element, que és molt important, que només té 7 graus. Clar, tenint 7 graus és de trago llarg, i com a aperitiu per poder prendre, doncs, el moment de, ara que ve la calor, el moment de la piscina, el moment de l'aperitiu abans d'un dinar, ens prepara una mica l'estómac, doncs, per poder després menjar amb condicions, i això reactiva l'estómac, àcids, col·labora en que hi hagi una reactivació perquè després puguem menjar inclús en millors condicions. I això se'n diu la Mundial, és un aperitiu que ve de primers de segle passat, que es feia a Barcelona, en diuen la Mundial de Barcelona, i l'etiqueta, com pots veure, és una etiqueta realment que ens pot recordar algun altre producte, no direm quin, per no introduir més coses, però la Mundial Barcelona, el blanc en diem Clarea i el rosat en diem Rosalea. És un aperitiu que es feia a Barcelona, ara s'ha recuperat, i realment, home, val la pena. Val la pena perquè si t'agraden els aperitius, podem fer vermuts, podem fer moltes coses, però aquest també és un aperitiu realment xulo perquè ens trobem amb un aperitiu molt lleugeret, perquè a 7 graus ens permet gairebé compartir-lo amb els nostres fills adolescents, que normalment no han de beure. Doncs si no veuen, doncs bueno, com a mínim això ho poden tastar i podem estar tots bevent pràcticament el mateix, i això també és interessant, no?
I així anem a regar una mica. Jo anava per això Oleguer, per aquest pa amb oli verd, sal i xocolata, que he vist al costat dels vins d'aquest mateix elaborador, el Terròs de la Vita, que m'ha cridat molt l'atenció.
I ara me n'oblidava, sí. El Terra la Vita, o el Terròs la Vita, que és això, tal com ho anomena, és un tema xulo, que a més ara ens durarà poc, perquè la xocolata és molt delicada.
Comença a desfer-se.
No, més que comenci a desfer-se, és que el cacau es blanqueja, i aleshores fa mal d'ulls. No vol dir que sigui dolent, però clar, si tu agafes una rajola de pa, xocolata, oli, sal, i veus que la xocolata comença a blanquejar, doncs no estaria bé. En aquest cas encara no blanqueja perquè tenim temperatures prou adequades, però és un producte delicat i que en èpoques de calor no podem vendre, i no podem vendre precisament per això. Però anem al que toca, i el que toca és que tenim algo que és realment interessant. Recuperem una tradició que per un costat, com és pa, xocolata, oli i sal, però a més recuperem una tradició amb molta qualitat, perquè la xocolata a més és del 80% de cacau, i és realment vaja, a mi, jo ho vaig trobar sorprenent, proves això i gairebé ets incapaç de deixar-ne un tros, perquè és llaminer, i a més és super agradable de poder menjar-ne, com per exemple jo faig moltes vegades després d'un cafè, i així d'aquesta manera, doncs bueno, tens maneres d'anar trobant moments per tot una mica, i rematem amb un bon final d'àpat.
Oleguer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i bueno, espero aquesta vegada haver sigut una mica més clar i no tan rotllista com la primera vegada.
No, home, no, això està molt bé. Escolta, acosteu-vos a les botigues de vins, que a Cal Celler hi ha novetats.